Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
El més feliç del món.
Aquest sí que és feliç. Aquest sí que està en raig, aquest li somriu tot.
Que tranquil·let estàs, eh?
Quan t'escolto, Pichi, sempre sóc el més feliç.
Ja, ja te l'està tirant també la floreta. Molt bé. Mira, abans de parlar del Girona, tema Champions. Les semis les teniu clares? Com seran? Preveieu alguna sorpresa, alguna remuntada o no? No. Madrid City, Inter Milan o no? O Nàpols?
A veure com respon el Nàpols. Tornarà a tenir Osimhen, però té dos o tres baixes importants per targetes. El Nàpols, que just ha fet una temporada meravellosa i que en el moment que ha d'estar millor que mai és quan està pitjor.
No va estar malament, eh? Va tenir ocasió.
No, sí.
Passa que no jugarà Osimhen, no jugarà Anguissa.
Osimhen, sí.
Osimhen, sí.
Ja està, ja Osimhen.
El coreà, que és molt bon central. El Kim, que és molt bon central.
Sí, molt bo, sí.
Té targetes, també.
I l'altre, què? L'altre... City i Madrid, l'altra semi, la veieu clara?
Sí, eh? Sí, vamos. A veure, els inglesos són inglesos a casa, però, clar, vist el que vam veure aquí al Bernabéu, jo crec que estan jugant Joao Félix i Sterling 4 dies seguits i no fan un gol ni l'arcoiris.
No. I el Bayern no el veig, tampoc, no, que pugui remuntar.
Pagant-se, Sané, Mané, l'altre dia, bueno, un festival, això.
Un festival.
Haurem d'esperar que Guardiola freni, no?, el avance blanco. No? No dic per no menjar-nos la quinzena aquest any.
També ho esperàvem l'any passat, en aquest punt de vista, i van passar el Chelsea, tots i van passar tots per la pedra, eh?
El Liverpool,
el Madrid és el Madrid de la Champions, tu, i ahir t'has de treure el barret. Vull dir, és que no t'has de treure el barret.
Va, confiem en Guardiola. A veure, Miquel, va, el Girona, que sou feliços. Avui ha guanyat el QE de la Lliga i està més a prop d'Europa que del descens, el Girona.
Això és correctíssim, a l'Esperi Emilian, perquè, mira, el Girona té 38 punts, és a dir, 11 més que el València i l'Espanyol, que marquen el descens, i en el benentès que el Madrid, favoritíssim, guanyi la final de la Copa contra l'Osasuna, la setena plaça, que ara mateix ocupa l'Atlètic Club de Bilbao, aniria a la Conference League. Això són 5 punts més que el Girona. Però, és clar, ara ho escoltarem, a Girona encara no volen ni sentir a parlar d'Europa, si més no és el discurs que es projecta des de la banqueta i des del vestidor. I avui no ha estat el millor partit, però victòria amb un gol a cada part. El primer de Tati, de cap a les acaballes de la primera part, el segon d'Oriol Romeu amb un molt bon xut des de fora de l'àrea, i l'Ells, que ho ha intentat però que ja està sentenciat i que l'únic que fa és comptar els partits que queden per anar matemàticament de nou a la segona divisió davant de més d'11.000 espectadors, una gran entrada a Montilivi en aquest partit que s'ha jugat a les dues.
Miquel, he parlat amb l'Ernesto Valverde i està espantat veient la força en la que ve el Girona.
No sé si agafar-te seriosament o no.
No, en sèrio.
Com que no t'estic veient, ara mateix no sé si agafar-te seriosament o no. Però vaja, l'Atlètic de Bilbao ha perdut els dos partits contra el Girona aquesta temporada. Tant el de Sant Mamés i el de Montilivi. De fet, a Sant Mamés hi han guanyat els tres catalans, que ho vam comentar fa uns dies, l'Espanyol, el Barça i el Girona. Però, vaja, a veure, per mi tot això és molt... Jo crec que és molt gruixut, eh? Queden 9 jornades i... pensar que puguis classificar per una posició europea, a mi ara mateix em sembla anar molt enllà, sincerament. Però vaja, queden 27 punts.
Sí, sí, a veure.
Fins al 53, que va dir el Mitchell.
Encara queda.
Sí. No, mira, Dani, fins al 53 vol dir que dels 27 que queden n'has de fer 15 per arribar al 53.
Déu-n'hi-do.
Però i ara el Girona és el cinquè millor equip de la segona volta. No, en els 10 partits de la segona volta, el Girona és el cinquè millor equip, només per darrere dels tres grans, diguéssim, i ara me'n falta un altre que no recordo quin és, però que ronda per allà dalt també. Per la resta, és millor que tots els altres que hi ha hagut. Si completés aquest 15 de 27 i arribés al 53 o fins i tot el superés, seria...
Mira, que l'Atlètic Club és el quart.
Doncs mira...
A la segona volta de la Lliga seria líder l'Atlético de Simeone, segon el Barça, tercer el Madrid, quart l'Atlètic Club, cinquè el Girona i sisè el Betis. Home, això seria la segona volta.
Hauríeu de començar a sumar punts ja al proper partit.
Sí. No, però això és una cosa, ja t'he escoltat abans, lladre, ja t'he escoltat abans com la deixaves anar, però això és una cosa que el Girona contempla. L'únic que el partit va mal col·locat al calendari, evidentment, perquè el partit al camp del Valladolid és dissabte a la tarda i dimarts al vespre, a 7:45, hi ha un Girona-Madrid a Montilivi. I, és clar, és un partit en el qual tens molt a perdre a nivell de resultat, probablement, però molt a guanyar-hi perquè... estàs virtualment salvat i et pots prendre el partit, diguem-ne, que amb tota la llibertat del món, com ja va passar al Camp Nou.
És que en aquest cicle que us dic ara de 15 dies, 4 jornades, és Valladolid-Girona, Girona-Madrid entre setmana i després Sevilla-Girona i Girona-Mallorca. són els 4 partits que té ara fins al 2 de maig, 3 de maig, aquesta jornada intersemanal al conjunt gironí. A veure, què han dit les veus a Montilivi, Agut?
Doncs mira, podem escoltar Mitchell, a qui evidentment li hem fet la pregunta per començar, de si aquests 38 punts i la diferència momentània en aquell moment, aquella hora de la tarda, que s'ha confirmat a la nit d'11 punts amb el descens, donava l'equip per salvat.
No sé si dije el 70% o algo así ayer, o si no lo dije, en mi cabeza está que estamos cerca del objetivo de la salvación, porque creo que la barrera de los 40 puntos es cercana al objetivo.
De fet, un Mitchell que comenta que amb un 70% de possibilitats estan salvats, gairebé 3/4 parts de les possibilitats de salvació ja són a la butxaca, i podem escoltar Oriol Romeu, el futbolista d'Ulldecona, que quan li preguntaven per Europa, la zona mixta, deia això.
No, estem lluny d'Europa, jo crec que ara mateix, però nosaltres volem seguir sumant, volem seguir jugant igual, seguirem apretant les dents, seguirem competint cada partit el màxim que poguéssim, i al final, els últims 2-3 partits ens donen per lluitar per algo gran, les ganes no faltaran, no?
Doncs això, d'alguna manera frenant, no fos cas que hi hagués un excés de velocitat en aquest tram final del Girona, tot i que, esclar, són conscients que si van sumant i el Madrid guanyés la Copa, doncs aquesta opció de la setena plaça no està tan lluny.
Dissabte, 6:45, Valladolid-Girona. A veure si li feu un favor a l'Espanyol que ho necessita.
Sí, partit, per cert, en el qual no serà Tati, que avui ha vist la cinquena groga, el mateix cas que Santi Bueno, i tornarà a jugar, o com vam venir a la convocatòria, Reinier, amenaçats de sanció Arnau i també amenaçat de sanció David López, que veurem si juga a Valladolid perquè té unes molèsties musculars i Michel no ha deixat clar que pugui arribar al partit de Pucela. Per tant, compta amb les targetes perquè Arnau i David López podrien ser baixes molt sensibles per jugar contra el Madrid. Tots dos estan a una targeta de la sanció.
En 3 dies, Valladolid-Girona i Girona-Real Madrid a Montilivi. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, adéu-siau. El partit més calent de la jornada ha estat aquest València 0-Sevilla 2. Gaià s'ha contingut al final del partit en el flash a la gespa. Atenció al que diu Javier Solís, director corporatiu del València.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, porque no tiene una palabra, ha sido un robo aparte, además a cámara lenta, porque ha estado el VAR por medio, ha ido el árbitro a verlo, y con toda la soberbia del mundo, encima estaba explicando a nuestro capitán Gaya que la mano estaba así. Estamos absolutamente hartos, o sea, huele muy mal el fútbol.
Doncs apa. Lo que huele muy mal és el València i el seu futur, sí. També, però és veritat que avui...
Jo no hagués pitat penal, com a igual que el Gil Manzano.
No?
No, jo quan he vist que anava al bar, i dic, si és un àrbit de dalt a baix, no pot pitar penal.
Són unes mans molt clares i tota
no,
la temporada
que són
les
mans
estan
clares,
xulant.
Sí.
Totes les estan xulant, i aquesta no. Perquè no, perquè entenc que a mi això no ho entenc. Això no ho entenc. I el primer gol del Sevilla, ja ni t'explico, també. Va a veure el bar, veu que hi ha una traveta que s'agafa...
Ho sento, són molt dolents tots, ho sento, o sigui, ja m'és igual un equip o un altre, en general són molt dolents, i si a més algú, com sempre dic, que no ha vist la, bueno, una pilota, no l'ha vist més que a casa seva o on sigui, si a sobre en aquests senyors els deixes interpretar jugades de futbol, moments de futbol, sigui a càmera lenta, sigui a ràpida, és que la coctelera aquesta és els desastres que veiem cada setmana.
7:45. Ara us deixo marxar, un moment. Fem una última pausa i rematem tertúlia.
Tu diràs, amb Aleix Parissé. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1 presenta...
Bon Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un dia lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el dia lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Ara us deixaré marxar després d'aquesta gran tertúlia d'avui. Abans, però, us agrada el tennis o no? Pitxi, sí, eh? Demà arrenca el Godó, eh?
Sí, ha guanyat
el... Ho sabeu? Ha guanyat el, Rublev.
Rublev
ha guanyat el rus a Rune. El danès, que és un nano
jove. Remuntant l'últim set, eh?
Sí, sí,
4-1
sí, sí,
per
sí,
dia,
sí.
Eh?
Sí, 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 ha fet una bona remuntada d'Andrei Rublev. Demà hi haurà grans tenistes a les pistes del tennis Barcelona. Demà arrenca l'edició 70 del Godó.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Edició 70, edició molt especial del Barcelona Open Bank Sabadell trofeu Conde de Godó, amb un gran cartell, tot i les baixes de Rafa Nadal i de Daniil Medvedev a última hora, però tot i això, escolta, Alcaraz, Sinner, Tiafoe, Tsitsipas... Vull dir que Ruth, Casper Ruth, que ja ha jugat alguna final de Grand Slam, ens veurem, no?, pel Village, o no? Aniràs a passejar una estona algun dia?
Actualment sol que anar algun dia.
Home, saluda, saluda, que hi ha allà l'estand del grup Godó, amb la Vanguardia, Mundo Deportivo i RAC1, estem allà ben situats, i et convidarem alguna coseta. Fitxi, tu també, Dani, si vols passar.
Home... Sí. Porta diners, eh?
No, convidarem una copeta, home, alguna cosa. Mira, deixeu-me un moment, que sé que és tard i demà arrenca molt d'hora, perquè ja tenim els horaris d'aquesta primera jornada de dilluns, demà comença el quadre principal, demà començarem a entrar en calor, perquè el Carat no debutarà fins dimarts o dimecres, però demà tenim ja una primera jornada interessant i m'agradaria saludar-lo 5 minuts, i comentar un moment amb el director del torneig, que és l'extenista David Ferrer, abans que se'n vagi a descansar, perquè demà té un dia intens. Hola, David!
Què tal? Com estem?
Què tal? Bona nit. Suposo que embogits, no? Vull dir, comença una setmana per tu de bogeria i per tota la gent del tenis Barcelona i del torneig i de Tenium, eh?
Sí, sí, la veritat que sí. Bueno, molt il·lusionats, pressupost, però sí, sí, ja portem, bueno, ja una setmana abans del previ que comença tot, doncs, bueno, n'hi ha molta feina, però bé, molt content de ja començar el Mendrou i la fase final on ja estan els jugadors principals.
Ara parlem del primer dia de competició, ja tenim el quadre, no?, de com aniran els horaris. Abans, però, això que dèiem, escolta, era, podia passar, no?, que hi hagin baixes, que hi hagin lesions, que hi hagin jugadors que al final no venen, però és que ha quedat un molt bon cartell, no?, amb Tsitsipas, amb Ruth, amb Sinner, amb Alcaraz, vull dir que són jugadors, Tiafoe, no?
Sí, sí, per supuesto, vale, el quadro... És difícil tenir un quadre millor, òbviament, des que ens hauria encantat que Rafa o Medvedev haguem estat amb nosaltres, però bueno, les lesions són coses que no pots controlar, no? I passa a tots els tornejos, que el calendari és carregat i bueno, hasta última hora pues, hi ha jugadors que al final decideixen borrar-se per descans o per lesió, però bueno, molt content, perquè com tu ben has dit, pues, bueno, tenim a Casper Ruud, pressupost, a Carlos Alcaraz, Sinner, Tsitsipas, en un mateix torneig, és algo que bueno, que que és molt difícil d'aconseguir i s'ha fet un gran treball.
Demà tenim, ja, per arrencar, 11 del matí. Comença el Godó, aquesta edició 70. A la pista Rafa Nadal, que és la central, tenim 4 partits. A la pista Andrés Gimeno, que és la pista número 1, 4 partits més. I a les pistes que hi ha al costat, no? La 2, la 3, allà també tindrem algun partidet ja de dobles i de la resta de competicions que es fan en aquest torneig. Però, per exemple, demà, clar, hi ha noms com Pablo Andújar, no? Per exemple, sé que és un dia per començar a obrir boca. David, però què destacaries de la jornada de demà?
Bueno, a veure, sobretot pues, els espanyols, al ser un quadro més gran de lo normal de 48, pues bueno, els cabezes de sèrie, els 16 primers, tenen que jugar dimarts o dimecres, no poden jugar dilluns. Entonces, pues bueno, tenim a Bernabé Zapata, que és un jugador espanyol jove que està allà a 40 del món, i bueno, pues com Pablo Andújar que es retira i és l'últim godó que jugarà, i també volíem fer que jugués en la pista central i bueno, també un doble dels catalans, Albert Ramos i el mallorquí Jaume Munar, que jugaran a la pista 1. Bueno, tindrem un poc de tot, no? I per acabar la jornada, Pedro Martínez amb Kovalic, que és un, bueno, és un partit atractiu cara al públic.
Sí, i també per descobrir tenistes, per exemple, demà sabrem el primer rival de Carlos Alcaraz, no? Que Alcaraz passa a segona ronda directament i demà sabem el primer rival.
Sí, demà tenim el partit que juga a segon torn de Ilia Ivasca amb Nuno Borges, que, bueno, en aquest cas, pues, Ivasca igual és el favorit, és un jugador perillós, i, bueno, qui guanya d'aquests dos s'enfrontarà amb Carlos Alcaraz. I jo tampoc em vull recordar també de Ben Shelton, que és un jugador americà que té 20 anys, que és un jugador que, bueno, ara la gent no ho coneix, però que cara al futur que apunten a aquest nou, no? Ben Shelton, perquè serà un jugador que estarà allà dalt.
Sí, serà un duel americà, això a les 11 del matí a la pista 1, Mackenzie McDonald, aquest sí que em sona, que ha jugat grans slams, i Ben sí. Shelton, dius? Ben Shelton apunta maneres.
Ben Shelton,
val,
sí.
Me l'apunto, David.
Apunteu aquest nom.
Me l'apunto, sí. Boníssim. Tu no t'animaràs?
Jo no m'animaré, m'encantaria, però no. Estic per altres coses ara.
Molt bé, doncs ens veiem per les pistes del Tenis Barcelona, pel Village, David, durant tota aquesta setmana, demà per començar a obrir boca aquests partits que ara comentàvem, i a partir de dimarts i dimecres comença ja la festa grossa amb la competició de Carlos Alcaraz, de Tsitsipas, de Ruth, de Sinner i de la resta de tenistes que estan en les primeres posicions d'aquest rànquing ATP. I moltíssimes coses, no? Feliciano López, Fernando Verdasco, vull dir que també hi ha aquí noms, no?, ja, que estan ja sí. Pràcticament retirats, que també els veurem.
Sí, bueno, cara al dimarts pues ja tindrem altres sorpreses, no? Per supost, Feliciano López, que bueno, que retira, que és l'últim godó que jugarà. De fet, ha sigut el jugador que més edicions ha fet. Serà l'edició 22 i bueno, i per supost també Fernando Verdasco i algun top 10 tindrem. De fet, tindrem dos top 10, no vaig a dir noms encara, però tindrem dos top 10, haurien sorpreses cara al dimarts.
Ah, doncs mira, ens ho apuntem. Per cert, deixa'm fer-te l'última. Us emprenya molt lo del Barça Atlético de diumenge a 4:45, coincidint pràcticament amb la final del Godó, o què?
Pues sí, és una llàstima, perquè estem parlant de dos elements molt importants. Bueno, el Godó pues, és un cop a l'any i que justament sigui el mateix horari que un partit tan important com és el Barça Atlético de Madrid, pues, sí que ens afecta. Bueno, a mi m'afecta com a director i també m'afecta com a aficionat del Barça, perquè també m'agrada veure-ho.
Però no canviareu res, d'horaris?
No es pot canviar. Va. Ho hem intentat, però no. Nosaltres no podem canviar, perquè al final des de televisió, d'ATP Media i des de televisió que ho han comprat i la Lliga pues, també té les seues raons. No, és impossible.
Pues intentarem gaudir de les dues coses diumenge, jugui qui jugui la final i del Barça Atlético. David Ferrer, molta sort, anem parlant aquesta setmana. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, gràcies. Doncs res, això. Demà, tenis de qualitat a les pistes del Tenis Barcelona. I us recordo, hi ha una iniciativa solidària molt maca de la Fundació del Tenis Barcelona que es diu raquetasolidaria.org. Raquetasolidaria.org. Entreu en aquesta pàgina web i per 10 euros compres una participació i optes a guanyar la raqueta del campió del Godó d'aquest any. No se sap qui serà el campió. Doncs el campió del Godó dona la seva raqueta, la que ha fet servir a la Fundació del Tenis Barcelona, i pots optar a endur-te-la a casa, només comprant participacions a raquetasolidaria.org. Tot el que recapti és per l'escola de tenis solidari que té la Fundació del Tenis Barcelona. Per tant, són 10 euros, a més, benèfics per nens i nenes que estan en risc d'exclusió social i que, a través del tenis...
Ben invertits.
No, que sí? Tenen bons valors, clar que sí. Doncs vinga, amb Unión Suiza Joyers tanquem aquesta informació del Tenis Barcelona que anirem fent durant tota la setmana.
Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missui, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joyers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Ens acompanyaran durant tota la setmana la gent d'Unión Suiza Joyers per parlar de la informació del torneig Conde de Godó. Àngel Pichalonso, Xavi Vilajoana i Dani Solsona, descanseu, que tingueu una bona setmana, que gaudiu de la Champions, i ens veiem aquí diumenge vinent, que és Sant Jordi, quin dia més bonic, i que haurem vist un Barça Atlètic. A veure si hem millorat el joc del Barça. Gràcies, eh?
Vinga, bona nit.
Adéu, una abraçada. Vinga, tanquem tertúlia, una pausa, i de seguida el Mundet, amb el clàssic que hem viscut avui al Palau i que ha guanyat el Barça contra el Madrid.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, un oliverge extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del Piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, Mundet, què tal? Bona nit.
Jo bé, i tu?
Benvingut, ben tornat al Palau, jo bé, també. Ah, és el moment de fer el repàs setmanal, el que ha donat de si la jornada de la Lliga CB, 27a ja, en queden 7 per tancar la fase regular i que arrenquin els play-offs. Una jornada marcada pel clàssic que hem viscut al Palau Blaugrana. El Barça ha guanyat al Madrid de 15, 97-82, i el situa un altre cop al capdavant de la classificació.
Sí, aquest matí ha perdut Baskonia a la pista del Tenerife, fent un partit que ha tingut un final d'infart, que ha fet que a l'hora de dinar, vaja, els de Sara sapiguessin ja que amb una victòria es posaven líders. I t'haig de dir que en línies generals, Aleix, ha sigut un partit molt bo, de 40 minuts, gairebé 33-34, on el Barça ha estat portant la batuta d'un partit que només s'ha torçat a la segona meitat del primer quart. Allà ha sigut l'únic moment on el Madrid ha semblat posar les coses més difícils al Barça, de la mà de Mario Gesonya, però res més. Avui ha sigut una gran dosi de confiança a 10 dies pel play-off, a costa d'un Madrid que genera molts dubtes, amb 3 derrotes seguides i haver encaixat 196 i 92 punts en els últims partits. Ara bé, ha sigut un partit, Aleix, amb un peatge molt gran a nivell físic. D'entrada, perquè quan hem arribat al pavelló hem sabut que Roca Jokubaiti s'ha quedat a casa amb febre. En principi no va tenir... va ser pecat a minuta. Sí. Val? Però el primer quart, Corey Higgins ha hagut de parar per un problema a l'esquena. Porta tot l'any així, qüestió recurrent. El Barça diu que la disponibilitat marcarà la
seva participació en els pròxims partits.
Ah, exacte. El segon quart ha caigut Jan Veselý per molèsties amb un genoll. Al final del partit, Tomas Satoranski ha explicat que els metges han preferit no arriscar amb ell, que havia notat molèsties, no val la pena arriscar, para. Els tres són situacions més o menys esperables. A més, Veselý ja arrossega problemes de genoll des de fa temps, a més, pròpies del moment de temporada en el qual estem. El problema ha vingut després amb la lesió d'Àlex Abrines a la segona part. En un primer moment ens hem posat tots l'ai al cor perquè ha fet l'efecte d'una lesió important als lligaments del genoll, però que després el Barça ho ha rebaixat dient que és un esquins de turmell. Ara falta saber-ne l'abast, perquè, com bé saps, un esquins té diversos graus que poden tenir-lo, doncs des de 10-15 dies de baixa, si és un esquins de grau 1, fins a gairebé 2 mesos, si és de grau 3, com per exemple és el cas de Pau Ribas, el Joventut de Badalona. En línies generals, bona victòria. però que, insisteixo, ha deixat moltíssim desgast a l'equip. Mirotic, sense anar més lluny, avui no podia dir ni fava al vestidor. I és una victòria que s'hi du el Barça líder, empatat amb el Baskonia en 22 victòries, i tira molt enrere el Madrid, que ho tindrà molt i molt difícil per ser primer o segon al final de la CB. Perquè, a banda de tenir el Madrid una victòria menys que els dos primers, els blancs tenen perdut l'avantatge tant amb el Barça com amb el Baskonia. Deies, ara falten 7 partits. Doncs el Madrid ha de guanyar 2 partits més que Barça i Baskonia en aquesta recta final de temporada. Et diré també que Barça i Baskonia encara han de jugar el partit de la segona volta i que fa pinta de que serà el partit que decidirà el campió de la Lliga regular i, per tant, l'equip que tindrà el factor camp a favor en totes les sèries de play-off.
Ah, Vitoria, eh? És el partit de la segona volta.
Sí, senyor.
Per tant, allà. Què s'ha dit al vestidor?
D'entrada, valoració de Serones, Jessica Evichus, sobre la qualitat de la victòria.
El equip otra vez ha demostrado que está para grandes partidos. Llevamos 2 o 3 meses jugando estos partidos grandes a una manera muy buena, no a veces perdiendo, como en campo de Olympiacos, campo de Fenerbahce, pero estando ahí y con opciones reales de ganar, ¿no? Es una victoria grande por cómo se hizo y todo. Claramente mucha preocupación por los lesionados.
I rebla el clau, amb aquesta preocupació, Aleix. Evidentment, el cas de Brines sembla el més greu, però deixa anar una pinzellada sobre un altre jugador, Jan Veselý, perquè és dels que mai es queixa.
Jan es muy duro, ¿eh? Si Jan no juega clásico, estoy preocupado, ¿eh? No, era, al final lo estaba viendo banquillo para dar algún descanso a Nico, para, no sé, encontrar 30 segundos, un minuto, y estaba James, Uri y Mike Toby, y el cuarto era preparador físico. Y lo quería preguntar, pobre, ¿por qué no lleva la camiseta, no? Para entrar, pero una broma, pero que no es nada agradable.
No, no, demanem de saber coses. Falten 10 dies per l'inici dels play-offs de l'Eurolliga, que ara mateix al Barça se li desquadra tota la preparació a l'espera de veure què és el que passa, perquè no només és pel que perds, Aleix, sinó perquè els altres s'han de desgastar de manera extra per suplir les baixes que ja tens. Hi ha 2 partits pel mig. El dia 19,
dimecres,
a Granada, un equip que s'està jugant la permanència, és partit gos, i el cap de setmana contra el Gran Canària, el Palau, que és un equip de play-off.
I després hi ha l'eliminatòria amb els
del Guinness. Correcte. A veure, hi ha 10 dies per endavant per intentar fer el que es pugui amb els lesionats.
De la resta de la jornada, què més destaquem?
Mira, dels aspirants a la quarta posició, Tenerife, Unicaja i Joventut no han fallat aquesta jornada. La penya ja explicàvem ahir la victòria clara a l'Olímpic contra el Bàsquet Girona. València agafa aire a la zona de play-off, l'equip de l'ex Mumbro, després d'una victòria aquest vespre contra equip que està en descens, contra el Betis, i era una jornada rodant pel Manresa, que ha ficat el pou al Granada, ha perdut el Betis, com et deia, ha perdut el Girona, ha perdut el Múrcia, i ara ja té 2 victòries i l'Averaix sobre la salvació.
I ha estat el nou congost, l'Albert Ferran. Hola, Albert.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Victòria importantíssima,
sí,
del Manresa.
Vital, contra el Granada 8-6-7-7, que permet als de Pedro Martínez igualar i superar els andalusos per bàsquet Averaix, i amb només 7 jornades per disputar, doncs obrir aquest forat que deia el Mundet de 2 triomfs més l'Averaix sobre el penúltim, el Betis, que ha perdut a València. Per tant, avui el Manresa ha fet un pas més cap a la permanència, no és definitiu, evidentment, però és un pas important. El Manresa ha estat molt superior durant 30 minuts, guanyava de 15 al descans, també de 15 al final del tercer quart. El partit semblava virtualment liquidat, però un parcial de sortida de 5-17 del Granada en el darrer quart, parcial inesperat, ha situat els andalusos a només 3 punts i ha donat molta emoció als últims minuts. És cert, però, que a partir d'aquí, 2 temps morts de Pedro Martínez ha tornat a reconnectar l'equip, també el públic s'ha tornat a endollar i el Granada no ha pogut completar la remuntada. Al final, aquest més nou pel Baxi Manresa. El capità Guillem Jou posava bona nota a l'equip.
Crec que hem fet un bon partit en línies generals, no? Hi ha hagut un moment que hem tingut una mica de baixada, que se'ns han apropat, però la mentalitat de l'equip crec que ha sigut molt, molt bona, no? Aguantant aquests cops que ens han, diguem, d'una manera que ens ha fet el Granada, no? I hem sabut aguantar, hem estat forts mentalment i hem sabut jugar amb la nostra gent i al final hem tornat a marxar una mica al marcador, que ens ha donat una mica d'aire.
És la cinquena victòria del Manresa en els últims 8 partits de Lliga ACB, que l'han permès remuntar posicions. Ara mateix, fora del descens, Girona és 14è amb 9 victòries, Manresa i Granada amb 8 i perdrien la categoria, Betis amb 6, Fuenlabrada amb 4. I a partir de demà, doncs el Manresa, que canvia el xip, perquè dimecres té aquesta cita a Tenerife, el Caixa Ofaixa a la Basketball Champions League. Si guanya, es classifica per la Final Four, si perd, eliminat. Guillem Jou diu que viatjaran a les Canàries absolutament convençuts que tindran les seves opcions.
Anem sense res a perdre, no? Diguéssim, no? Ells són els clars favorits, no? Juguem a casa seva, crec que hem d'anar allà, sortir concentrats, fer el nostre millor paper, el nostre partit, la nostra intensitat, com hem fet aquesta sèrie, i a veure si, i per què no, com has dit tu, i per què no, a veure si al final, pues, cara o creu, i ens toca cara.
Dimecres a 8:45 del vespre, aquest Caixa Ofaixa entre el Tenerife i el Manresa, també dimecres a 8:00, el partit de la penya, aquest quart de final de l'Eurocup a Badalona contra el Hapoel de Tel Aviv, que el Mundet ja fa dies que ens va avisant que
tindrem
uns quants aficionats visitants.
Mira, ahir hi havia 1.300 entrades venudes i es pot arribar a les 2.000.
No. Déu-n'hi-do. Dimecres, serà un superdimecres de futbol, de Champions i de bàsquet.
El desplaçament d'un afició rival més massiu de la història del bàsquet català, Finals Four i Finals Continentals a banda.
De l'NBA, d'aquestes pendents.
Sí, mira, bàsicament, que tenim en marxa ja la jornada de playoff. Han guanyat els Lakers, compte. Han fet saltar la banca, han guanyat el primer partit de la sèrie contra els Grizzlies. A més, l'han guanyat bé. 112-128, partit que té dues lesions importants, la d'Anthony Davis i la de Ja Morant. Aparatosa caiguda a l'últim quart, la de l'estrella dels Grizzlies. Tenim en joc el debut dels Bucks de Milwaukee a casa contra Miami, partit que el tenim al segon quart, perdent de 6, a més amb Giannis Antetokounmpo, que ha hagut d'anar-se'n cap al vestidor. Ara a les dues comença el Phoenix Clippers i després Nuggets Minnesota Timberwolves. Tindrem ja les 8 eliminatòries d'aquesta primera ronda de play-off en marxa. Per cert, una coseta més. Avui ha començat la fase d'ascens a la Lliga Femenina. L'any que ve podem tenir 4 equips catalans a la Lliga Femenina. Ha guanyat el Joventut Femení a la pista del Paterna de València. 53-57, 4 punts de renda pel partit de tornada de quarts de final del cap de setmana vinent, que és l'últim peatge, l'última estació abans de la Final Four, que l'alcalde de Badalona va dir a la Copa del Rei que volia acollir.
No? A veure si l'acull. Molt bé, Mundet.
Vinga.
Vinga, gràcies.
Bona nit.
L'última pausa i de seguida resumim com ha anat el Gran Premi de les Amèriques. S'ha guanyat un català a MotoGP.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre rènting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Va, tenets una oferta? Mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de
Ruth Lorenzo,
Siderland,
Miss Raisa
i el mag Jordi Cas.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
GP RAC 1.
genoll a terra, revolt d'esquerres, cap problema, és a la recta, guanya, que gran Àlex, que bo que ets Àlex, Àlex Vins Navarro, guanya el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
Així ha narrat el Quim Salvador durant el Superesports, la victòria d'Àlex Rins. Hola, Quim, bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Grandíssim guanyador, inesperat, aquest Gran Premi de les Amèriques.
Sí, sí, contra tot pronòstic, i a més s'ha de dir, amb una actuació brillant, segon ahir a la qualificació, segon també a la cursa sprint, sempre darrere del campió Pecco Bagnaia, que avui, sortint des de la pole, era el gran favorit, però a la cursa gran, Rins ha arrencat molt bé, ha seguit l'estela de Bagnaia, és l'únic que l'ha pogut seguir, que no el deixava escapar-se, i Bagnaia ha fallat. La Ducati número 1 ha anat per terra a 13 voltes pel final, Rins s'ha quedat sol al capdavant amb 2 segons de marge, semblava fet però s'havia de gestionar, 13 voltes són molt llargues al circuit de les Amèriques d'Austin, de Texas, i ho ha fet a la perfecció per aconseguir la primera victòria catalana de l'any, la seva 6ª a MotoGP, la 4ª, comptant les d'altres categories també en aquest circuit, perquè Rins ja havia guanyat a Moto3 i Moto2 també allà, i, atenció notícia, la primera victòria d'Honda des que Marc Márquez va guanyar a Misano l'octubre del 2021. Era la pitjor ratxa d'Honda a MotoGP. És més, feia 5 anys, des de 2018, que el Crash jugava a l'Argentina, que no hi havia un pilot d'Honda guanyador d'una cursa de MotoGP que no fos Marc Márquez. Victòria de molt mèrit, molt important per Àlex Rins, que en només 3 curses amb Honda, fins ara havia fet tota la carrera a la màxima categoria amb Suzuki, i tenint en compte que corre amb l'escuderia Satèl·lit i l'ACR, ja ha guanyat amb la marca de l'ala daurada. Paraules del guanyador, a Dazón.
Cuando Pecco ha salido y ha empezado a tirar súper fuerte, el único sitio donde recuperaba, llevando la moto al límite por encima de los pianos, sin saber qué más hacer en las chicanes. Me tiraba ahí como un loco para recuperarle todo ese primero y segundo sector, y después nada, me iba sacando un poquito en recta, aceleración, y después volvíamos. Y la verdad que después cuando se ha caído me he despistado un poco, he cometido un par de fallos porque no había liderado la carrera todavía. Y pensaba por dentro, joder, cuando me pillen, la hemos cagado. Entonces nada, he empezado a tirar, a seguir mi ritmo, y la verdad que bueno, muy bien, muy contento, muy feliz.
I atenció, perquè la victòria el situa tercer a la general a 17 punts del liderat de Marco Bezzecchi, avui 6è. Rins toca de peus a terra i no vol fer volar coloms.
Es solo nuestra tercera carrera, así que nada, Jerez, volveremos de cero, a construir nuestro fin de semana, a trabajar y a ver si podemos estar luchando.
És el que diu Rins a DAZN, tot el mèrit per Àlex Rins, campió d'aquesta cursa, però hem de dir que la clau, com deies, és la caiguda de Pecco Bagnaia.
Sí, perquè era el gran favorit per la victòria, però ha acabat per terra i molt empipat, i jo crec que, més important, amb dubtes. No és la primera vegada que li passa. Ell diu que no sap per què ha caigut i ha deixat anar a DAZN que pot ser un problema de la moto, aquesta Ducati Desmosedici que tothom considera la millor de MotoGP.
Estoy muy enfadado y nervioso porque sé perfectamente que no me he equivocado en nada, he hecho todo perfecto y he hecho muchísimas vueltas este weekend, ni un susto, ni he perdido ninguna vez el delante, siempre podía gestionarlo bien. Yo en la carrera sin hacer nada loco he caído, así que me falta de entender lo que pasa con esta moto, porque al final el mi feeling es increíble, es la mejor moto de la parrilla seguramente, pero si te caes y no sabes el porqué, es algo que tenemos que entenderlo. He perdido 45 puntos en 2 weekends y no me explico la razón.
Bagnaia va guanyar la primera cursa de Portugal, però ha caigut a l'Argentina i a Austin. Tot i això va segon al campionat, ara a 11 punts de Bezzecchi, i va guanyar la cursa sprint.
Ha caigut Bagnaia, però ha estat una cursa molt accidentada.
Sí, 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 sí. 10 caigudes, només han acabat 13 pilots, han puntuat tots, i l'últim, Brad Binder, havia caigut i ha pogut tornar a la pista per completar la cursa. El podi l'han completat Luca Marini segon, ha arribat a 3 segons i mig de Rins, en cap moment ha amenaçat la victòria del català, i Fabio Quartararo tercer, Quartararo que tot just ahir deia després de caure a la cursa sprint que amb aquesta Yamaha no es pot lluitar pel Mundial, i avui ho manté.
Muy contento por este podium porque nos cuesta muchísimo. Lo que dije ayer creo que todavía está en pie, pero nos falta velocidad, nos falta muchísimo. A ver, esta pista también es una de las pistas que nos cuesta mucho.
Maverick Viñales ha estat quart i ocupa la mateixa posició al campionat a 19 punts del liderat, entre els que han caigut Àlex Márquez, Jorge Martín, Aleix Espargaró i Joan Mir. Recordem que no hi eren Marc Márquez, Pol Espargaró, ni Enea Bastianini, de baixa per lesió.
Així ha anat MotoGP de la cursa de Moto2. Destaquem la victòria de Pedro Acosta.
Sí, senyor, batent Torni Arbolino a l'última volta en un duel frec a frec que el murcià ha gestionat de manera magistral. L'italià continua líder, però Acosta, segon a la general, se li apropa a només 7 punts. El tercer estat el neerlandès Bob Schneider, que li ha pispat el podi al català Jeremy Alcoba, quart a l'últim revolt. Albert Arenas ha acabat 12è.
I a Moto3, un jove valencià que avui ha estrenat palmarès, Ivan Urtolà.
De només 18 anyets, i ho ha fet a més amb èpica, perquè ha estat a punt de caure a la primera volta, ha quedat gairebé l'últim del grup de Moto3, i mira que hi ha pilots, i ha acabat remuntant fins la victòria. Un altre valencià, Jaume Macià, ha acabat segon, i el català Xavi Artigas, tercer, ha aconseguit el seu primer podi de la temporada. Un altre pilot del País Valencià, en aquest cas Dani Olgado, que avui ha estat cinquè, es manté líder, ara però empatat a punts amb el brasiler Diogo Moreira, que ha acabat quart.
La pròxima cursa, Quim?
D'aquí dues setmanes, Gran Premi d'Espanya, al circuit de Jerez.
Molt bé. Gràcies.
Bona nit.
Adéu, adéu. I avui tancarem el Tu diràs parlant una mica de maratons, perquè d'aquí a unes hores es farà la marató de Boston i tornarem a veure en acció Eliud Kipchoge, l'atleta més ràpid de tots els temps. Gemma Montero, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit, què tal?
Doncs sí, tornarem a veure aquesta bèstia de les maratons.
Sí, serà la primera vegada més que es posi un dorsal després de batre el seu propi rècord al món a Berlín. Això va ser el mes de setembre passat, el 2022, amb aquell temps de 2 hores, 1 minut i 9 segons. Aquesta vegada buscarà el rècord del circuit, en tot cas, a Boston, El rècord masculí, recordem que la ciutat nord-americana és de 2 hores, 3 minuts i 2 segons, de Jeffrey Mutai del 2011. Si guanya la cursa, Kipchoge s'emporta $150,000 i si bat el rècord de la Marató de Boston s'emporta 50.000 més. És a dir, $200,000 que, home...
No estan gens malament.
A casa faran molta feina, la veritat.
No estan gens malament. I a Kènia s'ha fet un circuit a mida simulant el traçat de Boston?
Sí, una mena d'itinerari de 40 quilòmetres, batejat com a Boston, no? Ell mateix ho ha explicat recentment, un recorregut que fa pujada, i així doncs et fas el recorregut a casa entrenant-te en aquest desnivell que té aquesta marató de Boston, que és una mica el hàndicap que té aquest recorregut.
Que per cert, serà una edició especial aquesta de Boston 2023 perquè farà 10 anys d'aquells atemptats en la marató de Boston del 2013.
Sí, poc abans de la meta van explotar dos artefactes de fabricació molt casolana, van morir 3 persones i moltes més van resultar ferides, 282 exactament. Els responsables de l'atemptat eren dos germans, Tamerlan i Zoya Tsarnaev. Un va morir abatut per la policia i l'altre, de moment, doncs, és a la presó.
Bé, esperem que no passi res,
no torni a ser notícia per una qüestió com aquesta,
tant de bo. I, a més, també hi haurà molts catalans, com és habitual. Boston és una destinació que agrada moltíssim a Catalunya.
Sí, 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 ja aquell any hi havia catalans, cada any hi ha catalans, eh? Però hi ha algun que hi és sempre, fixa't.
Sí?
Hi ha gent que sí, bueno, que hi viu. No? Hi ha catalans que hi viuen allà.
Que resideix allà,
sí,
no? Per
sí.
Exemple, un d'ells és el Bernat Uller, no? Hola, Bernat, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, com estàs?
Molt bé, aquí estem. Gemma, presenta'ns, qui és el Bernat Uller?
Doncs el Bernat és un runner, però a més és enginyer químic. Nascut a Reus, ara fa 43 anys, però fa 21 que viu a Boston, que s'hi va traslladar, oi, per estudis. I mira, t'hi has quedat per coses de la vida i demà faràs la marató de Boston, n'has fet altres. No sé si ja comences a estar nerviós o tu ets un dels que això ho porta amb més naturalitat, amb més tranquil·litat.
Ara ja ho he fet suficients vegades per tenir el cap de setmana anterior ben calculat i no posar-me gaire nerviós.
N'has fet unes quantes, no, a Boston? Aquella de fa 10 anys, gires, aquella que comentàvem ara dels atemptats?
Sí, aquesta serà, si l'acabo, serà la desena a Boston. En vaig fer una altra que no la vaig acabar. I sí, la de fa 10 anys també la vaig córrer. Que tot el que la vam córrer tenim històries d'aquell dia. I jo aquell dia... La meva dona, que també corre, aquell any no corria, ella s'estava esperant a l'arribada, li havia demanat que m'esperés a la recta final amb una senyera, perquè volia agafar la bandera per la foto a l'arribada, i ella s'estava esperant a la zona on hi va haver la segona explosió, però una hora abans de l'explosió. Vaig acabar, vaig anar a casa, em vaig dutxar, vaig obrir la tele, vaig veure que la CNN estaven parlant dels atemptats, i durant la resta del dia ens vam intentar estar trobant entre tots. Jo corro amb un equip d'atletisme d'aquí a Cambridge i teníem 50 persones corrent aquell dia i ens vam passar la resta del dia intentant localitzar tothom.
I va costar, no? Suposo, fins que vas poder trucar-la,
sí, perquè...
parlar amb ella.
Sí, amb la dona vaig estar mitja hora o una hora que no ens trobàvem perquè quan hi va haver la segona explosió van interrompre totes les comunicacions d'operadores a la zona de l'arribada, que és on estava ella, i no podies contactar la gent pel telèfon mòbil, però doncs, ens vam connectar una mica més tard. Uh-huh. Amb la resta de la gent de l'equip va ser més complicat perquè teníem bastanta gent corrent, però bueno, al final tothom, vam poder detectar tothom i cap al final del dia ja sabíem que tota la gent de l'equip havia arribat sana.
Perquè, Bernat, sempre està present aquell dia a la Marató de Boston, ara que han passat 10 anys, o s'ha aconseguit passar pàgina d'alguna manera?
Jo crec que s'ha passat pàgina perquè ja fa temps. Però hi ha coses que han quedat a la logística de la Marató que han canviat i que ja no tornaran a ser com era abans. La Marató de Boston és de punt a punt. Va bé, normalment doncs, ens podíem emportar tot el que volíem, com el telèfon i la roba i coses que necessites abans de començar a córrer. Al sortir les deixaves amb autobusos, els autobusos aportaven totes les coses a l'arribada i quan arribaves ho tenies tot allà a punt, no? Ara, després dels atemptats, doncs, a la zona de la sortida està tot molt regulat, és una mica com anar a un aeroport. Hi ha detectors de metalls, no pots entrar amb bosses, i llavors has de portar el mínim, no? Has de portar roba que puguis tirar i deixar-la, perquè ja no la tornes a veure, beguda, alba de menjar i ja està. Això és el que ha quedat. La resta, la cursa segueix sent el mateix.
Normal, no?, que quan passa una cosa així i havent-hi morts, doncs suposo que és normal. Com és la Marató de Boston, Bernat? Perquè tenim molt present la de Nova York, que tothom doncs, parla molt bé de la de Nova York, imagino que per l'escenari i tot plegat, però també parlen de l'ambient, i potser la de Boston guanya a Nova York en aquest sentit.
Sí, la Marató de Boston és molt millor que la de Nova York.
Què has de dir?
No? Jo les he fet les dues. La Nova York està molt bé perquè té la sortida al pont de Verrazano, que és un moment màgic, tens unes vistes impressionants, i després doncs, vas passant pels diferents barris. A Boston, el que té és que és la primera marató, és la més antiga, excepte la d'Atenes, evidentment, és la que té més història. La gent de la zona entén de l'atisme, són un públic expert. I tot i ser una marató que va de punt a punt començant en zones rurals i acabant a la ciutat, tot el recorregut està resseguit de gent. Que això, si ho intentessis fer a Nova York, no tindries... A Nova York hi ha gent perquè vas passant per zones poblades com Queens o Brooklyn o Manhattan, que hi ha moltíssima gent allí que paren i es posen a mirar la cursa. A Boston és més una tradició de que la gent s'acumula el recorregut cadascú a la vila d'on són, no?
A més, es fan un dia festiu, perquè demà és festiu.
És dilluns, clar.
Patriots Day, i aleshores la gent de Boston, de la ciutat, té festa i, per tant, té el dia com per abocar-s'hi, no?, a la cursa. És completament recte, el recorregut?
Gairebé.
Sí, sí, té un punt inici i un punt final i pràcticament és recte, no hi ha revolts, no hi ha grans corbes, no?
Sí, va molt malament si hi ha vent de cara, que és el que passa normalment, i molt bé si hi ha vent de cua, que passa un cop cada dècada. La cursa, les primeres 17 milles són tots línia recta, i després a la milla 17 hi ha la primera corba a la dreta, que és amb una estació de bombers a Newton, i després és línia recta fins a l'última mitja milla, que tens mà dreta a Hereford, mà esquerra al carrer de Boylston, i llavors ja està. O sigui, fas tres curves en tota la cursa.
Ha aixecat molta expectació l'arribada de Kipchoge, la participació, vaja, hi ha apostes, què diu la gent per aquí?
Sí, ha aixecat molta expectació perquè ell no havia corregut mai als Estats Units, em sembla, i ara vol arredonir la seva carrera guanyant a Boston. I hi ha molta discussió sobre si pot batre el rècord o no, i amb això ens divertim. No és necessàriament bona idea intentar anar a fer rècord, si el que vols és guanyar la cursa, però com que és tan bo, suposo que pot provar el que vulgui ell.
I tu, quin temps tens previst, més o menys, fer?
Jo com he tingut moltes lesions durant aquest cicle d'entrenament, i m'he perdut la major part d'entrenaments, encara no tinc gaire clar què és el que puc córrer, però com que l'he corregut bastantes vegades, sé més o menys, depenent de com em noto la primera meitat, vaig ajustant. I jo faré el que aquí en diem running by feel, que és córrer així com em senti. M'agradaria fer menys de 3.
És el que fem tots, Bernat, això sí. També t'ho diré. Sí.
Home, hi ha hagut altres anys que anava obsessionat mirant el rellotge cada minut. Això no ho faré aquesta vegada, però sí que m'agradaria córrer per sota de 3.
S'esperen, l'any passat van ser 30.000 persones, per tant, una janta de por a Boston, entre les quals molts catalans com el Bernat Oller. Que tinguis molta sort. Demà estarem pendents de com et va aquesta marató de Boston.
Molt bé, gràcies, Aleix.
Gràcies, Bernat. Que vagi molt bé.
Vinga, vagi bé.
Molt bé. Doncs aquesta és la història, d'un dels catalans que demà serà la marató de Boston, Gemma, el Bernat Oller.
Sí, que coincidirà, entre cometes, amb Eliud Kipchoge. Ja veurem què tal. Com t'ha anat a tu avui, per
bé,
cert?
Bé, vam fer la Salomon Run Barcelona.
La de 5 o la de 10?
La de 10, molt sí. Bé. Està molt bé, senzilleta, sí. Una pujadeta d'escales, allà a Montjuïc, després fas una mica la volta a l'Estadi Olímpic i, i bé.
No, la vaig fer fa 2 anys.
És agradable, però, no?
Sí, home, sí.
Combines asfalt, sorreta, està bé.
És divertida, sobretot és molt divertida.
Sí, i ens han tractat molt bé la gent de Salomon, que fa una organització magnífica. Uh-huh. Així que repetirem l'any que ve.
Doncs vinga, ja
gràcies.
Ho sabeu.
Gemma, fins aviat.
Bona nit.
Adéu. I amb aquesta història de la marató de Boston ho deixarem. Em diu el Mundet que Giannis Antetokounmpo dels Milwaukee Bucks ja no torna a la pista, que s'havia fet mal contra Miami en el primer partit de playoff i no torna ni a la pista. Demà us expliquem com ha anat. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a les vies de so i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la 1. Els bombers i serveis d'emergència seguiran treballant durant tota la nit per apagar l'incendi forestal que crema Portbou, l'Alt Empordà. El foc, que s'ha originat a la Catalunya Nord, ha creuat la frontera a les 4 de la tarda i ja ha cremat 1.000 hectàrees, en total un centenar a l'àrea de Portbou. La forta tramuntana d'aquesta tarda ha dificultat les tasques d'extinció. Els bombers, però, són optimistes i esperen poder-lo estabilitzar demà al matí. Enviat especial de RAC1 a Portbou, Sagiró.
Al centre de comandament de Llançà, els bombers segueixen monitoritzant el foc, que ha tingut petites revifades les últimes hores, empès pel vent, que ja ha afluixat i ha permès als bombers seguir treballant sobre el terreny. El cap de l'incendi continua situat al pantà de Portbou i avança molt lentament en direcció al sud. Jordi Martín, cap de la intervenció, explica que aquesta nit els bombers seguiran actuant en aquest punt per ofegar al màxim les flames i poder estabilitzar el foc demà al matí.
El fort vent, doncs, anirà bufant al llarg d'aquesta nit, val, fins demà al migdia. Creiem, doncs, que juntament, doncs, amb el segon intent, el segon dia que intentarem que els mitjans aeris puguin treballar, doncs puguem, doncs, poder estabilitzar, doncs, l'incendi al llarg de demà matí.
De moment, les flames segueixen lluny del nucli urbà de Portbou i s'ha autoritzat la tornada a casa de les persones desallotjades aquesta tarda. No ho han pogut fer, però, els ciutadans francesos que s'han quedat atrapats a la frontera. Passaran la nit acollits a una casa rural d'un veí de la zona.
Un foc que, per cert, també ha obligat a tallar l'N260 en sentit França a l'altura de Portbou. A aquesta hora la circulació continua aturada. Com dèiem, però, l'evolució del vent serà clau per la feina dels bombers. Repassem la previsió meteorològica per les properes hores a la zona. Martí Oliveres.
Doncs una matinada encara complicada amb aquesta tramuntana que no amaina del tot, es manté amb cops de 50-60 km per hora. Ha d'anar a la baixa, al mateix temps que està baixant també la temperatura i pujarà la humitat. Per tant, condicions més favorables a curt termini. Però demà atenció, perquè hi ha un repunt d'aquest vent del nord, de la tramuntana a l'Empordà, i això podria complicar de nou les tasques d'extinció. Una tramuntana, en qualsevol cas, no tan intensa, no serà tan forta com aquest diumenge, però precaució, perquè el vent encara tardarà unes hores a desaparèixer. I tot plegat, amb domini del sol, no vol ploure en aquesta zona de l'incendi i amb humitat que tornarà a baixar per sota del 50%.
Yolanda Díaz lamenta l'actitud que està tenint Podem a l'hora de negociar una possible llista conjunta amb la seva plataforma Sumar de cara a les properes eleccions espanyoles. Tot i així, en una entrevista aquesta nit a l'Odèvole de la Sexta, la vicepresidenta del govern espanyol també s'ha mostrat convençuda que negociaran tots els aspectes que facin falta per acabar arribant a un acord.
¿Sabes cómo se llega a acuerdos? ¿Sabes cómo? Cuando se quiere llegar a acuerdos. Y sé muy bien que si uno no quiere, dos no acuerdan. Vamos a negociarlo todos y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas, cuántos liberados y poquito del programa. Si es una tristeza esto, Jordi, pues ya está. No hay problema. Queda mucho tiempo para hacer esto. Pero vamos, tengo clarísimo que cuando uno quiere estar, está.
Díaz també diu que no té mala relació ni amb Pablo Iglesias ni amb Pedro Sánchez, tot i que assegura que a vegades tots dos tenen actituds masclistes. A més, es mostra contrari amb algunes decisions que ha pres l'actual govern de coalició espanyol. Per exemple, creu que s'hauria d'haver destituït el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les morts a la frontera de Melilla. Més coses. Dani Alves sortirà aquest dilluns de Brians 2 per declarar de nou davant la jutgessa que l'investiga per agressió sexual. Ho farà a petició pròpia i l'objectiu de la defensa és fixar una versió definitiva del que va passar a la discoteca Sutton el 30 de desembre de l'any passat. Recordem que les contradiccions de la seva primera declaració van ser clau perquè l'enviessin a presó preventiva. Ara els seus advocats esperen que amb el nou relat l'exjugador del Barça pugui sortir en llibertat provisional fins al judici. Dos apunts en mobilitat. Primer, que els taxistes comencen aquest dilluns la primera de les quatre jornades de mobilització previstes aquesta setmana a l'aeroport del Prat. L'objectiu de les protestes és acabar amb l'intrusisme professional, una pràctica que, diuen, els fa perdre entre 800 i un miler de serveis diaris. I segon apunt, que aquest dilluns comença a multar el radar fixe que hi ha a la C-17 a Figaró-Montmany, al Vallès Oriental, en sentit Barcelona. En aquest tram, la velocitat màxima és de 80 km per hora. I un últim apunt, perquè aquest dilluns es lliuren a l'Auditori de Barcelona els guardons de la segona edició dels Premis DRAC. Són uns reconeixements a persones, iniciatives, organitzacions i projectes que han impulsat canvis i millores en la nostra societat. Els premiats són l'Startup Núclea, l'aplicació Lactab, l'Espai de Cultura Ideal, les empreses Cuideo, Bio i La Fageda, la Fundació Espigoladors, l'actor Quim Lisorgas, la cantant i escriptora Miss Raisa i el director de cinema Juan Antonio Bayona. La gala la conduirà el presentador del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, i començarà a 8:15 del vespre. Serà els esports amb Albert Ferran.
Aquest dilluns Joan Laporta compareixerà a l'Auditori 1899 del Camp Nou per donar explicacions sobre el cas Negreira. El president blaugrana, que ha preparat avui l'exposició en el trajecte cap a Madrid, té previst dedicar una hora i mitja a respondre preguntes. Hi ha 110 mitjans acreditats. La compareixença arrencarà a les 11 del matí. La podreu seguir en directe al Món a RAC1. El dia previ a aquesta roda de premsa, Laporta ha vist en directe el Getafe 0, Barça 0. El Barça, malgrat l'empat, és el líder de la Lliga amb 11 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha guanyat de 15 punts de diferència al Madrid i ha empatat amb el Baskonia al capdavant de la Lliga CB, una victòria que deixa les lesions de Vesely, Higgins i Abrines. La del Balear apunta a ser la més greu, un esquinç de turmell que els metges han d'avaluar durant aquesta setmana. De la seva banda, el Baxi Manresa ha guanyat el Granada 86-77 i té dues victòries de marge sobre la zona de descens. En motociclisme, el Gran Premi de les Amèriques, Àlex Rins ha aconseguit la primera victòria catalana de l'any a MotoGP. Rins se situa tercer al Mundial a 17 punts de líder Marco Bezzecchi. I en tenis, aquest dilluns comença el quadre principal del trofeu Conde de Godó.
Doncs això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, que ja sabeu que és entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que en fi que tot just s'estan començant a despertar i diuen, home, ja és hora de llevar-se, i encara poden estirar una miqueta més des de l'interior del llit, intempestiva per tots aquells que han allargat la nit inusitadament i que es troben tot just ara en retirant-se cap a casa. Doncs bé, és aquesta hora entre plàcida i intempestiva la que ens agrada desplaçar-nos en un raconet especial pel Via Lliure, com és el Basar de les Sorpreses. Ja sabeu que aquest és un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda que no hem volgut revelar mai, després de molts i molts anys, i continuarem fent-ho així, per allunyar la zona, l'espai, el carrer, els veïns i fins i tot el propi negoci de les mirades dels guiris i dels instagramers i dels influencers diversos. Doncs bé, continua estant en l'anonimat d'un mapa geogràfic del nostre país, i al final d'aquest carreró, sense massa interès exterior, arquitectònic, artístic, hi ha un edifici, i al darrere de la seva porta és allà on s'amaga una quantitat indecent, ingent, de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, i allà hi ha, com sempre, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. No, com a tots?
No t'has sentit perseguit alguna vegada quan et desplaces amb el teu cotxe per gent que vol descobrir exactament on és la ubicació?
Doncs mira, ara que ho dius, sí que alguna vegada he observat que a través del retrovisor hi ha alguna mirada així una mica encorregida, però vaja, em sembla que... A veure, com que tampoc no m'adono massa d'aquestes coses, també no...
I com que el Berlegui Express no crida l'atenció quan et desplaces,
sí, perquè no és que sigui un vehicle precisament massa discret, vull dir que les coses com siguin, però mira, la veritat és que potser la gent, mira, tampoc ni em para. És que en el fons, ara, què crida l'atenció? Vull dir que...
Ja, això
no sé que estigui... Sí o no? És que hi ha un moment en què tothom fa el que vol, que també està molt bé, vull dir que escolta, vas amb aquest cotxe, doncs escolta, tu mateix.
Exacte, fes el que vulguis. Berlegui, què t'ha de dir? Que si... que queda només una setmana per Sant Jordi, ja,
Sí, tu, la com... setmana que ve.
Com has passat? Sí, diumenge la setmana que ve, per cert, programa especial com és habitual a RAC1 i el Via Lliure, que evidentment des de les 10 del matí serem al Palau Robert, amb una pila de convidats i una pila d'actuacions musicals i celebrant el dia del llibre, de la rosa, el dia de l'amor català, en fi, el que vosaltres
vulgueu. Quina il·lusió,
No, és un gran dia per als que sou també com tu, i ho sé perquè ho hem parlat una pila de vegades, amants de la literatura i de la lectura. És un dia important, també.
Pensa que, a més, jo he anat a al meu llibre particular, que és l'Esteve de la Llar del Llibre de Sabadell.
Sí.
Ja fa dies que... Escolta, i m'ha comentat que, que hi ha moltíssimes ganes de literatura i de llibres,
Molt.
Que no donen a l'abast, Vull dir, escolta, que estan allà com desbordats, Dic, ostres, però si em falten encara dues setmanes. És igual, la gent ja va remenant, ja va triant, ja va una mica apartant els llibres, perquè sap que el dia 23 d'abril, no sé que tinguis l'idea molt clara de quin títol vols, escolta, oblida't d'anar preguntant. I aquest llibre...
És que és un perill.
Jo me'n recordo un títol que... Com? Hi havia la paraula habitació, però no me'n recordo la paraula...
És maco.
Has d'anar molt a preu fet, perquè...
És maco passejar, però pretendre decidir a última hora què és el llibre...
Ostres, és
arriscat,
sí, sí, sí.
És arriscat. En tot cas, Albert, escolta'm, més enllà d'aquesta qüestió, com tenim el tema de les cartes, com tenim les relacions...
Com es deien ara?
Epistolars, gràcies.
Sí, sí, van arribant, però vaja, tampoc ara, sí, d'acord que encara estem a novembre.
No comencis,
estem a novembre, encara. Novembre, principis
de
desembre.
No, ja estem a desembre,
però
no?
Però pensa que, sí, desembre, principis de desembre, però pensa que, escolta, en 4 dies ens plantarem a febrer-març, i home, jo he comptat les cartes, i jo diria que en tenim encara per unes 4-5 setmanes,
Només.
Per tant, compta finals de maig,